Els dijous és un plaer acabar amb el Víctor Cornejo i el seu de vinyes i vins, aprenent i passant també al mateix temps una bona estona. I estimant també el territori, estimant les nostres vinyes, vins i escumosos. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Bon dia, bé, calorats com tothom, eh?
Sí, sí, sí. Ho portes malament com jo, no?
Sí, sí, perquè no, quan no t'ho esperes, si et vas preparant una miqueta i saps que cap al juny-juliol arribarà la calor...
I quan
però,
toca,
clar,
no? Quan
clar,
toca dius d'acord.
És el que passa, per això estem tots una mica desmarxats.
Estem una mica així, que
però
ens costa, que ens costa.
Bueno, amb ganes, amb ganes.
I a més ens portes a tombar una mica?
Sí, tombarem una miqueta, parlarem d'un concepte que, així com en l'últim programa vam parlar sobre el famós i maleït tenins, vale? Allò d'explicar una cosa que sempre l'ha sentit parlar en el món del vi i que exactament no sabem què és, espero haver ajudat una miqueta doncs, a...
Però després d'escoltar-te tu,
sí,
li
no?
van perdre la por.
Jo crec que sí,
ja els
jo
hem
crec
integrat.
Que sí. Hi ha un altre concepte que aquí també és una cosa que més és com molt, no actual, sinó dels últims anys, una cosa que també fins i tot es defensa, que és el terroir. Per tant, el famós i maleït terroir, terrer en català.
Sí,
eh?
I a més ens agrada dir-ho amb la paraula francesa, clar, no?
Terroir.
Per afegir-li encara més llunya.
Sí, sí, no, a més, clar, és un concepte que al final que allunya molt a nivell de no tinc idea del que m'estàs parlant, no?
No és popular.
No és popular, però ho he de tenir en compte. Jo crec que els oients i els que esteu esperant la secció d'aquesta setmana, no, doncs jo crec que sou persones que ja sou avesades o amb ganes d'aprendre, no? I sobretot que teniu en compte més cosetes més enllà de què, del vi de sempre, no? I per tant volem anar a buscar més enllà. Per què? Perquè en realitat el terrer és el que ens defineix moltes coses de com és aquell vi. De vegades no sabem una cosa que ens agrada o que no ens agrada d'un vi i moltes vegades ve donada pel terrer. El terrer sempre, o sigui, sembla com molt, molt sofisticada, però en realitat parteix d'una idea molt senzilla i que és una cosa que és el que deia, per què ens agrada la garnatxa del Priorat, però potser la de la Terra Alta no, sabem què és. A mi m'agraden les garnatxes, sí, però la d'aquesta zona més que d'aquella, o perquè vas tenir l'experiència de tastar doncs, aquell vi d'una zona o l'altra, o perquè alguns vins semblen més frescos, allò que diem més minerals, no? Aquesta gusta pedra, terra, no? I en canvi d'altres són més potents, no? O sigui, per què? Per què ve? Tot ve d'això, del que tenim a sota i el que hi ha a l'entorn. El terroir no és només la terra, que sembla que vingui de terra.
Però no va preguntar, ens limitem
no,
a la terra?
No, no, no. És el sol, que aquí sí que seria el terra, immediat després de la planta, però bé, el clima, l'orientació de la vinya, l'altitud, el vent, la pluja i, evidentment, la manera com les persones treballen aquella vinya. I, evidentment, com treballaran el raïm. Si hi ha una persona al darrere, una persona que vol fer un vi sense tenir en compte tot això, no? Doncs faltarà doncs faltarà un equilibri, no? Dir de tota una manera, una cosa que va molt en el terreny és el paisatge, no? Que s'acaba convertint en vi. Vale? És una cosa
el
molt
paisatge
bonica,
dins una copa.
El paisatge d'una copa, aquesta frase. Aquesta frase
molt manida,
no,
ja.
No la volia dir, eh? No, l'has dit tu, no la volia perquè ja l'he dit moltes vegades jo també.
És que tots ens ha vingut al cap.
I al final és això, és que al final jo crec que és el que, cap a on va, és el paisatge, tots aquests elements en conjunt i, evidentment, la mà de l'humà que tracta aquella vinya, la mà de l'humà que està allà al darrere tractant aquells raïms i després, evidentment, de com fa el vi. Per tant, és tot el conjunt. Per tant, no és... una cosa que s'ha de prendre com a la lleugera. És bastant important, és important, i jo crec que han de tenir en compte, i ara jo us faré així com quatre senyes. Perquè al final, una part que també és important, tot això condiciona doncs, la quantitat d'aigua que té la planta, la manera de com madurarà el raïm, no? El patiment de la vinya, això que sempre ho hem parlat, no? La vinya, de fet, és una planta que li agrada, no li agrada patir, sinó que dona millor fruit quan pateix. Això ho hem parlat moltes vegades, me'n recordo justament, si recupereu algun dels programes que vam portar aquí amb en Joan Monner,
vale? Estan tots al podcast.
Sí, estan al podcast. En Joan Monner, que ens parlava del terroir, especialment de la conca, no? Anoia, Riudebitlles, Vinyes, no? I ens parlava doncs, tot això, que no és el mateix un vi que es fa dalt de la capçalera, el que tenim al fons de la vall, no? I ens ho explicava molt bé, que al final té a veure amb aquest patiment de la vinya. Per tant...
Posem-hi una paraulota, l'estrès hídric.
Això mateix, no? L'estrès hídric, l'estrès hídric. Per tant, això definirà també, però definirà també l'entorn. Una cosa que també va afegida amb el paisatge és fins i tot quines plantes hi ha al voltant. És una cosa que, a més, en els últims anys s'ha descobert científicament com influeixen aquelles plantes que estan al voltant de la vinya, els boscos, els matulls, el matollar, tot allò que també deixem que creixi a la vinya, com intervé després perquè la pell del raïm absorbeix tots aquests aromes. I això, al final, acabarà sent el vi. No vol dir que la planta absorbeixi, per exemple, quan parlem de coses que tenen a veure allò gust a terra o mineral, no vol dir que la planta absorbeixi el mineral. Vale? Va més enllà, va més en aquest estrès hídric. Parlem de sols, que és una cosa molt important, que un dia, això és per dedicar-li un monogràfic, en realitat, als sols, perquè, a més, s'estan fent molts estudis en aquest aspecte, i aquí al Penedès, de fet, som pioners en aquest tipus d'estudis, amb molts cellers que fan els seus estudis edàfics, que se'n diuen, no?, que veuen quin tipus de sol tenen a tanta profunditat, no?, i que això condicionarà també la qualitat del seu raïm, això ho parlarem en una altra manera, però si tenim sols pobres, com per exemple pedregosos, no? Amb poca aigua, la vinya, doncs, és a segons com, doncs això, que li costa una miqueta, vale? I després la vinya, per exemple, si té altres tipus de sols, que per exemple que retenen molta aigua, doncs tindrem una cosa o una altra. La vinya de vegades ho té massa fàcil, no? Que quan creix molt, fa moltes fulles, produeix molt raïm, no? I el fruit acostuma a ser menys concentrat. En canvi, quan el raïm ha de lluitar una mica, és a dir, ha d'anar a buscar l'aigua, les arrels baixen profundament, el raïm es concentra, aquest excés hídric, i apareixen aromes i textures més complexes, no? I per tant, tenim aquesta diferència entre una cosa i l'altra. Tenim grans grups de sols. Un que segur que ens sona a tots perquè és el que és més comú a la nostra terra, que és el calcari. Com reconeixem el sol calcari? És aquell blanquinós, amb pedretes blanques, És una cosa que tenim aquí, que tenim el massís del Garraf aquí a tocar. Doncs tenim tota aquesta deixa, no?, que tenim aquesta pedra blanca, no?, aquesta... tenim tot el carbonat càlcic en el terra, no? Després es barreja una miqueta amb un toc una mica més grisós, una mica més ocre, però la majoria dels nostres sols són calcaris, Això donen, doncs, vins més frescos, una mica, també, si tractes bé, poden ser elegants, una bona acidesa, això és clau perquè per fer caves i escumosos, no? Al final també el nostre xampany, no? Vale? Vol ara aquesta...
Ara has tornat una paraula tantes.
Així no entro en temes així. Sí, sí. És el nostre xampany, diguem-li així, el nostre xampany, en el qual necessitem una acidesa, no? Necessitem una frescor, no? I això, aquests sols, i després, evidentment, això ja és una cosa més dinàmica del mercat, volem bona producció, vale? Perquè al final el nostre xampany va cap a tot arreu. Per tant, o sigui, això...
Perquè ens volem guanyar la vida.
Volem guanyar la vida i volem moltes ampolles. Això mateix. De calcari també són d'altres zones molt famoses. Al final també estem simulant la zona de Xampanya, la zona de Borgonya, tenen aquests terrenys calcaris. I aquí a Catalunya, especialment al nostre territori, al Penedès, en tenim molt. Després hi ha l'argila. L'argila, reconeixerem, són els terres vermellosos. Aquest en trobem també aquí al Penedès i en trobem també a Catalunya, però l'argila reté molta aigua. L'argila, ja ho sabeu, reté i el que fa és xuclar l'aigua, no? Això dona a costa vins que després venen a veure més amplis, més densos, amb més cos, vale? I acaben a ser com molt potents, perquè també, depenent del que tingui a sota, l'argila després, si a sota doncs, té una capa de calcari, per exemple, doncs hi ha una interacció, si té terra serà d'una altra interacció, si està anant allò un coster també és diferent, si el costat té un bosc, o sigui, al final també depèn de moltes coses. L'argila fa com de barrera també de l'aigua. De vegades no ho deixa fluir l'aigua, el que fa és retenir-la, vale? I això també requereix doncs, també una mica de cura. D'això en trobem, si ens n'anem una mica més cap amunt al Penedès i anem ja a tocar l'Anoia, tota aquella zona, Santa Maria de Miralles, de la Llacuna, no? Són unes llengües vermelles, unes vinyes amb un terra vermell, vermell, vermell. I això fa també que el paisatge sigui molt, molt atractiu, perquè hi ha aquesta, ara en aquesta època, que la vinya està verda i vermell al terra, és espectacular anar a donar passejada per allà. És espectacular qualsevol paisatge de vinya, però en aquest
apuntem
cas...
la recomanació.
Sí, sí, aneu a fer un tomet, potser està una mica més fresc, potser fa més calor aquest cap de setmana, això amb vosaltres mateixos. L'altra és la pissarra, o la nostra famosa llicorella catalana. Vale? Aquí en tenim bastant, a més són terres doncs, molt antics, la pissarra apareix en el moment de la formació dels Pirineus i per tant la trobem doncs, en uns punts concrets també de Catalunya, la famosa és la del Priorat. Però fixeu-vos com d'important és el terrer, que en una mateixa comarca, com pot ser el Priorat, tenim dues deos que van definides pels seus sols. El sol de Llicorella tindrà dins de Deo Copriorat i els sols d'argila i de terra i de sorres serà la Deo Montsant. Per tant, fixeu-vos com és important, perquè al final són dos vins, són dues maneres diferents també de tenir. Dius, si alguna vegada us havíeu preguntat com és que n'hi ha dos, són els bons i els dolents? No.
No va així.
Té a veure doncs, amb el tipus de sol que tenen. I després hi ha la sorra, que la sorra, els sorrencs els trobem també a diferents llocs, no? Tenim algunes zones al Bages, no? I de fet ho tenim a tot arreu. Catalunya, en aquest aspecte, és un mapa de terrers bastant espectacular, I per això jo crec que fer un recorregut per les vinyes de Catalunya és recórrer mil paisatges, no només diferents, no? Sinó per les ondulacions, sinó també per la vinya. O sigui, a cada lloc doncs, tenim una vinya, un aspecte, una manera també d'interactuar diferent. Comencem, jo crec, pel Priorat, que és aquesta, no?, que gran símbol també, no?, com a terrer, no?, són vinyes impossibles, és el que diem, no?, aquella...
Viticultura heroica.
Ah, això, anaves a dir tu, ja em prens aquesta...
Quants tòpics avui,
Els tòpics avui, viticultura heroica que tenim allà, aquells pendents espectaculars, no?, la calor, no?, i aquesta llicorella que absorbeix aquesta calor, no?, ens donarà allò, les garnatxes i les carinyenes, no?, aquesta, o la Samsó, no?, profundes, madures, minerals, notes de pedra calenta, són això que trobem també, són vins molt, molt càlids, i té a veure amb el sol, i evidentment de com ho tractes. Ara actualment igualment s'està anant cap als vins més frescos, a priori no tan pesants, no? Al final és com decideix el viticultor, no?, fer aquell vi. Si recollir abans el raïm, si deixar-lo madurar més, no?, això també
començant
és decisió
final. Començant a la vinya
final.
I acabant al celler.
Això mateix, però ha de tenir en compte això. Ha de tenir en compte que si es passa, sortiran vins molt, 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 molt potents, no? Si no es passa, doncs sortiran vins més frescos. Doncs això ha de tenir en compte, per l'altra banda, si està envoltat de boscos, si està envoltat de matollar, doncs tindrà també una vinya més fresca. Per l'altra banda, molt a prop d'allà tenim la Terra Alta. És el que dèiem abans. Això és la garnatxa del Priorat Maral, però la Terra Alta no?
O al revés. Terra,
o al revés, Una casa, una cosa amb l'altra. Tenim altitud, Tenim allò ben secs. Els sols són calcaris, També amb unes llengües d'argila en alguns llocs, no? Però dona vins frescos, Per tant, una mica més allò que se'n diuen aeris, no? Perquè al final són molt aromàtics, I que ens va ideal per blancs d'allà, que és la garnatxa blanca. Jo crec que si la garnatxa blanca s'ha adaptat molt bé, o que almenys s'està treballant molt bé aprofitant aquest tipus de terrer, no?, per donar, doncs, aquest tipus de vins, no?, i vins molt, molt xulos, molt aromàtics, i a més, doncs, amb un recorregut també molt llarg. El Penedès ja l'hem dit, i que és un... I que al final ho tenim tot. I
és
ja
un mosaic,
És un mosaic, i tenim des del que trobem arran de mar, que també canviarà la influència marítima, el Garraf, no?, la Plana Central, no?, també amb aquestes grans extensions de vinya, i per tant, tenim una altra influència, i després, evidentment, les capçaleres. Tot allò donarà dos tipus de vins, dos, tres, quatre tipus de vins diferents. Per tant, doneu-vos sempre, ja que estem aquí, no?, la curiositat de saber d'on prové. No és el mateix aquell vi fet no?, de Font-rubí, no?, aquell vi fet doncs, això, a Sitges, a tocar de mar. No,
no direm mai més m'agrada la garnatxa blanca.
Per exemple, directament.
Hem de profundir.
Una mica. Ostres, no m'agraden els vins de parellada. Ostres, potser que no he provat aquella parellada d'allà, que per què, on està, doncs això, no? Si al final també és una cosa que s'ha de tenir en compte. Igual que dius, m'encanta la Xarel·lo, però d'on? que aquí la Gerelo la tenim a tot arreu i, per tant, veure d'on ve, no? Després, un lloc molt especial que també que identifiquem molt amb el paisatge, identifiquem molt al terrer, és l'Empordà. L'Empordà, sabeu, doncs, allò, la tramuntana, que és el gran protagonista, aquest vent intens, sec, constant, no? Tots tocadets, no? Asseca la vinya. Per tant, està ventilada, aquella vinya està ventilada, que ja fa que
no pateixen pels fongs.
Evita les humitats, no? Per tant, concentra el raïm també es protegeix, diguéssim, el gotim el que fa és protegir-se també, de, per tant, hi ha una més concentració. Però allà tenim doncs, tota l'influència també de l'Albera, aquest granit, aquesta pissarra, vale? Dona doncs, un toc doncs, això de vins mediterranis, frescos, i amb un puntet salí, una coseta que, per exemple, també podem trobar qualsevol vins de costa. O sigui, tots els vins que podem trobar amb influència marítima, per tant, terroir 100%, ho tindrem. Els vins fets al costat de mar, no? Ho tenim aquí al Penedès també, com els que podem tenir a tota la zona doncs, a ella, no? O fins i tot a algunes zones de Tarragona, a les quals doncs, hi ha moltes vinyes a tocar, gairebé a tocar de mar, amb una influència marítima molt gran. No cal que toquin el mar, eh?
Ara t'anava a preguntar quants quilòmetres fins on pot arribar aquesta influència.
Pot arribar, aquí, per exemple, el Penedès pot arribar perfectament fins a la plana,
Sí.
Ja sabeu, la famosa marinada, que a certs moments del dia s'aixeca, no? I és aquest aire marítim, l'aire humit que ens arriba i que al final acaba tocant la vinya i acaba tocant el raïm. Aquí sí que influeix més...
El raïm és porós,
el raïm,
no?
Per tant... Clar, el raïm, o sigui, el moment que hi ha el raïm, en els moments que no hi ha raïm, doncs aquesta influència no és tan clara o no és tan definitòria. Al final
però
és
aquell gotim cosa... de raïm porós, no?
Això
absorbeix...
Mateix, això mateix. Et diré un altre, ara per finalitzar,
sí?
Com molt, un altre tòpic. El vi és paisatge líquid, no? M'ha sortit una mica així,
sí,
però
sí.
El vi és paisatge... És que és tal qual... preparant aquesta avui, la secció d'avui, i llegint i tal, i contactant-ho també amb cosetes que jo m'he anat trobant, no?, en els últims anys, dius, al final sí, i ens hem de donar d'això, i ho hem de pensar. En el moment que no som crítics o no som una miqueta curiosos, en el moment de saber d'on ve, estandarditzem molt el producte.
I ens perdem moltes coses.
Ens perdem moltes coses perquè aquí al darrere hi ha unes decisions preses per uns autors, no?, unes persones que fan aquell
vi.
Uns creadors que decideixen com fer-lo, si realment transmetre aquesta part no la transmeten, perquè pots decidir dir, escolta, no m'agrada aquesta part salina del meu vi. No, perquè no li agrada o perquè el seu mercat no és
perquè
aquest.
No funciona bé el mercat.
No funciona bé el mercat i llavors no vull aquesta part. Doncs,
i pot corregir?
Fer, clar, faràs les coses perquè tot allò o es noti o es dissimuli, no? Al final no deixem de decidir coses, abans parlàvem de priorat, no? Si no vols aquella intensitat, aquella espró, no? Que tenien, per exemple, tradicionalment els vins del priorat, doncs has de corregir cosetes. Collir abans, fer això, perquè tot allò que potser fins llavors et definia, ara no vols que et defineixi, no? Sí que et vols anar cap a la part de la frescor, te pots anar cap a la fruita o cap a les plantes mediterrànies, cosetes que no trobaves en el seu moment. I llavors són coses que ho has de decidir, Per tant, en aquell moment en què tu prens un vi, jo crec que no està de més, doncs, mirar, com sempre, la contraetiqueta.
Girar l'ampolla.
Girar l'ampolla. Això qui ho ha fet? Allà, això on es fa, no? Ostres, sí, és Penedès, sé que és Penedès, o sí que sé que és Terra Alta. Ostres, és un vi d'aquí, és d'aquella cooperativa d'allà, és d'aquest lloc. Ostres, per què no en la propera escapadeta ens anem a visitar aquesta zona que dona aquest vi que m'ha agradat tant, no? Al final també, sempre, va lligat doncs a conèixer a tot l'entorn.
Tot i que hi ha una certa tendència darrerament que hi ha elaboradors que són molt enigmàtics amb la contraetiqueta.
Sí, aquesta també és
l'altra. Que posen molt poca informació, sí. A vegades ni la varietat.
No. Clar, la cosa és que no està obligats a posar la varietat. Has de ser curiós, tu. Has d'anar tu a
has
mirar.
Has d'agafar Google.
Agafar Google on està aquest celler, no? Qui l'elabora, no? Què hi ha aquí al darrere, quines, i després al final tirar del fil quines són les persones que ho fan. Aquelles persones que sí que ho volen que explicar-ho, doncs ho expliquen i surt allà. I llavors ja te n'adones que són persones que volen que t'hi apropis. Els que no volen que t'apropis, no? Va, beu-te aquell vi i ja està bé, no? O sigui, això també ho trobem a tot arreu. Per tant, pregunteu-vos, no?, d'on ve aquest vi, no?, i després, al final, de quin clima, no?, quin sol té, quin paisatge hi ha al darrere, vale? Aneu-lo a visitar, no sé, així sabreu quin és el paisatge.
Tanquem el cercle.
Ara ho entenc. I no hi ha lloc millor que aquell mateix paisatge per tastar aquell vi, perquè ja veureu, doncs, que al final és una comunió perfecta. Com sempre dic, no?, al final és geografia, és paisatge, no?, és agricultura, és cultura, no?, i al final és territori.
Una última pregunta. Els vins naturals amb poca intervenció serien més paisatge dins la copa que els altres?
Saps que no, no te la sabria respondre del tot? Vale? A mi em passa que... I últimament estic bevent... Jo som gran defensor dels vins naturals, que tots els que m'oculteu doncs ho sabeu i que els defenso i defenso les persones que el fan i això, però a nivell de tast em costa una mica. Em costa una mica, a no ser que m'ho expliquin.
Curiós.
Sí, sí, jo crec que potser hi ha una part estandarditzada que sí que la pots entendre,
sí, sí, sí.
I hi ha d'altres que, ostres, si noto aquesta part, no, m'ho puc imaginar, no, però explica'm una mica més. I és una coseta que, en teoria, com que no hi ha gaire intervenció química, doncs no hi ha... no s'amaguen coses, no? Però a mi personalment em costa una miqueta. Potser em falta una mica més d'experiència amb això i sóc totalment honest i sincer.
Seguit estant.
Això mateix, seguit estant i seguir
coneixent.
I dic, mira, ara ho reconeixeré.
Doncs ja no ens fa por el terroir, el terrer, al contrari, amb ganes de descobrir-lo, de trepitjar-lo per conèixer, per donar sentit a aquests vins, a aquesta copa de vi que ens prenem. Moltes gràcies, Víctor Cornejo, i bon
dijous. Gràcies a vosaltres, salut.